Tallers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
En aquest estudi, Joan Jupallàs, bon dia.
Hola, bon dia.
Joan Maria Pou, bon dia.
Hola, bon dia.
Santi Segurola, bon dia.
Bon dia.
Què, Pou?
Doncs païnt una derrota dura, no? Una derrota que fa mal. Jo crec que és un tipus de tristesa o de dolor, o el que crec que estan sentint els barcelonistes, molt diferent a les clatellades de Turí, de Roma, de Liverpool, de Lisboa, perquè hi ha un atenuant gegantí, diguem-ho així, no? Que és l'expulsió de Ronald Araujo. Però, tot i així, jo crec que fa mal i el cop serà difícil de pair, perquè ho vas tenir molt, molt, molt a prop. És a dir, 15 segons abans de la jugada de l'expulsió de Ronald Araujo, tu mires el panorama del partit i cadascú amb el seu estil, cadascú amb les seves armes, estava fent un partit que era interessantíssim, però el Barça tenia un avantatge gegant. I l'error individual de Ronald Araujo, doncs, ho condiciona absolutament tot i fa saltar pels aires el partit de tornada. Després ens podem plantejar si realment... És a dir, per què va tenir tanta incidència l'expulsió d'Araujo? I aquí jo crec que hi ha diverses coses, les apunto ràpidament. Una, que precisament el jugador expulsat és Araujo, i això et condiciona tot el sistema defensiu. Jo crec que l'equip s'espanta quan sap que el seu millor corrector ha desaparegut del partit, i per tant l'equip s'encongeix. En l'ambient, a la graderia, també amb l'expulsió, tot i que el Paris Saint-Germain ha de fer 3 gols per eliminar-te fins al descans, la sensació és de no ens en sortirem, aquesta expulsió no la superarem. I jo crec que, tenint en compte com estava el Barça i a quin nivell està el Barça i com està el Paris Saint-Germain, aquesta expulsió era massa. És a dir, amb un altre rival o amb un Barça molt més poderós i molt més contrastat, doncs potser s'hauria notat molt menys. Però tenint en compte que el Barça, diguem-ho així, es planta als quarts de final i amb totes les opcions de passar al segon partit de manera absolutament sorprenent, vol dir que no arribaves, diguéssim, governant Europa com si fossis el rei del mambo, no? I quan el teu millor corrector, doncs, al minut 29 de la primera part, doncs, se'n va del partit, doncs tot es complica. I tot i així, amb l'1-3, jo crec que el Paris Saint-Germain s'espanta, no sap tancar el partit, fins que no hi ha aquell rebot que aprofita Mbappé, i allà el Barça tot no tenia opcions de posar-se a l'eliminatòria. No? Però jo crec que si ara es pogués canviar només una decisió de totes les que es van prendre ahir, evidentment tothom al vestidor, i crec que tothom fora del vestidor, triaria que Araujo deixés xutar Barcolà.
Segurola.
Sí, yo creo que fue un caso de autolesión del Barça. Es decir, se infligió a sí mismo las heridas que le costaron la eliminatoria. El primer gol vino después de la expulsión de Araujo, que por cierto montó un patín impresionante. Yo pensaba que aquello iba, porque se tardó 2 o 3 minutos en salir del campo. Entiendo la inflamación, entiendo la combustión, pero hay que medir eso, porque un día te puedes encontrar con 6 partidos fuera de Europa. 2, creo que es difícil pedirle a un jugador que mida la situación en ese estado, en ese tipo de jugadas, además, en donde dices, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Intento pararlo o intento dejar el mano a mano con el portero? Evidentemente la respuesta es, vamos a dejarle mano a mano con el portero. Si marca, marca. Si no marca, seguimos con 2 goles de ventaja. Yo estoy en el campo y el equipo está con 11. Y el Barça, no voy a decir que estaba perfecto, porque daba la sensación de que de enfrente tenía un equipo que evidentemente no era el de París, pero está en la situación más cómoda posible, ¿eh? La gente enchufada y el graderío también, todo iba bien. Y esa joda evidentemente condiciona. Pero es que todo lo que ocurrió después, y quiero decir que el Barça hizo un gran ejercicio de bravura, eso no tengo ninguna duda, pero fue muy poco disciplinado, muy poco, yo diría poco inteligente. Se dejó llevar por la furia, el fuego del partido, por sus propios errores, y entró en una derivada mala. Es decir, el penalti de Cancelo a Dembélé es un penalti atroz. Es imposible, un jugador, no digo ya de ese nivel, ni en esa eliminatoria, un jugador cualquiera no puede cometer ese penalti, y más en las circunstancias en las que estaba el Barça. Y tampoco el gol de Vitinha, me parece que todos los jugadores estaban, le dejaron un latifundio, y es demasiado bueno el jugador portugués como para no aprovecharlo. Es decir, y luego hay que decir una cosa de Xavi. Xavi sale expulsado prácticamente de todos los partidos, o de la mayoría de los partidos, o siempre hay un lío, siempre hay una tarjeta, y que nos estamos acostumbrando a ver al Barça sin su entrenador en la banda porque agarra unos calentones de cuidado. Lo que hizo ayer también no tiene sentido, no puede ir dando patadas y no puede ir gritando y no puede ir insultando. Está muy mal, y además no solo es la imagen, es que, digamos, los jugadores ven eso también. Y me parece que no ayudó a nada la actitud de Xavi en ese partido, porque el Barça lo que necesitaba era otra cosa, era frialdad. Más frialdad que nunca, porque lo que se le venía encima en el partido era complicadísimo. Y en este sentido yo creo que no fue ejemplar la actitud de Xavi en el encuentro.
Sanju.
Sí, per no redundar gaire, perquè estic molt d'acord amb tota l'anàlisi que s'està fent. Jo crec que és una eliminatòria que 11 contra 11 estic convençut que passa el Barça. Crec que el plantejament que es fa del partit de tornada és com una mena de seqüela de l'anada, és a dir, el Barça ho planteja perfectament, entén exactament el que demana el partit, i crec que l'expulsió marca el partit, però el marca massa. És a dir, el Barça amb 11 té un avantatge de 2 gols i amb 10 rep un parcial de 0-4. Que diguem que la circumstància d'una expulsió és un escenari plausible en aquest tipus d'eliminatòries. Passa de tant en tant. I crec que el Barça no l'havia contemplat, com si no existís la possibilitat de que t'expulsessin a un jugador. És fàcil ara, a toro passat, fer aquest tipus d'anàlisi, perquè realment... si estaves allà a l'estadi, com és el meu cas, hi havia una tensió molt, molt bèstia, i el Barça l'havia domesticat molt bé, precisament. Havia jugat la primera mitja hora d'una manera molt cerebral, seleccionant molt els atacs, protegint la pilota, que no era fàcil ahir, perquè el PSG va anar directament des del primer minut pel Barça, però veies que aquella eliminatòria ja estava a punt de Carmel, com qui diu, no? I la jugada d'Araujo marca, però jo crec que marca excessivament. El Barça es desconfigura d'una manera massa, massa bèstia. Jo crec que, com diu el Pou, no és una derrota que és una derrota que deixa supervivents, no és com la de Lisboa, que allò era, tenies ganes d'estripar-ho tot, el club estava com estava, etcètera.
Però no és el mateix.
No, però compte, perquè jo crec que la situació que queda, i per passar una mica pàgina i no redundar amb el que ja s'ha dit, és complexa perquè jo crec que hi ha un projecte incipient, però aquest projecte incipient no pot patir... És a dir, ha d'anar millorant. I amb això ha d'anar de la mà d'un projecte o d'una seguretat o econòmica que ara el Barça no té. I jo crec que per aquí, bueno, s'ha d'anar en compte. I després també els efectes anímics de la derrota, perquè diumenge hi ha un clàssic, perquè l'entrenador, ara ja tenim clar, suposo, si no ho teníem abans, que plega, i crec que s'ha d'intentar mitigar els efectes negatius que pot tenir aquesta derrota de cara a un final de temporada que sigui doncs com que s'assembli més a la recta final, és a dir, aquests 13 partits sense perdre, etc, i que no sigui un retornar a la primera meitat de la temporada que ha sigut, doncs, decebedora. Aquest tipus de... el regust que deixi la temporada és important de cara a tenir una visió positiva del que està naixent i no una visió, doncs, depressiva, que el barcelonisme en té i molta inclinació. Mm. I jo crec que aquí té un paper fonamental la directiva, òbviament, no? Sí. Amb el que presenti a partir d'ara com a projecte, és a dir...
Jo et vols explicar el projecte que ha de presentar ara. Si tu em dius a mi, perdona, Joan, clar, jo,
no,
el projecte,
és que...
Jo
crec que...
Només hi ha un.
Bueno, és...
Aviam, una cosa. El Barça deixa d'ingressar, corregiu-me si m'equivoco, eh?
Sí.
50 milions pel tema del Mundialet, del Mundial de Clubs, i 20 milions per no arribar a les semifinals de la Champions. És veritat, no estaven pressupostats, però es podrien veure ara en perspectiva de que pot haver-hi. Per tant, són diners que deixes d'ingressar. La situació econòmica del club és la que és.
Sí, però jo crec que... O sigui, aquesta... O sigui, el Barça, la gent ahir acaba aplaudint a l'equip.
Per això et dic.
Vale? Llavors, si tu vols mantenir aquesta flama, diguem, has de garantitzar que tu cuidaràs l'equip de futbol, perquè al final el que et farà avançar és l'equip de futbol. Si el teu projecte és vendre jugadors, laminar aquest projecte i no millorar-lo, no anem bé. És a dir, jo, perquè ens entenem, jo amb Cubarsí, Gavi... Fermín, Lamine Yamal, vaig a la fi del món. Amb la directiva aquesta em passa com amb Bartomeu. Jo no sé si aniria a la cantonada, m'entens? Per què? Perquè, per exemple, la solució esportiva última ha sigut fitxar al mercat d'hivern amb un brasileny que no juga. Tota aquesta explicació l'estic fent per no redundar amb el que s'ha dit de si voleu, seguim parlant del partit d'ahir.
No, sí,
però crec
si
que la mirada...
Si ara què, esclar.
Clar, ara què, no? Jo crec que el Barça ha de fer un esforç molt gran per mantenir el que està creixent, que és un... Aviam, ara hi ha brots, ara sí que és, no és una manera de parlar. Ara existeix un... Han sortit uns joves que són extraordinaris.
Ah, sí.
I una lleva que s'ha de...
Perfecte.
Llavors
tu
ara has d'embolicar això... amb el que et demanava Xavi a l'entrada i no li vas donar.
Va,
o sigui, per exemple, Araujo ahir és expulsat, perdó, eh?
Sí.
I es desmunta l'invent. Per
sí.
què? Perquè no tens un mig centre defensiu. Perquè no te l'han fitxat.
Uh-huh.
Vale? O perquè el que ha vingut no ha funcionat, perquè va venir... està patint amb el genoll, etcètera, etcètera.
Sí.
El pròxim entrenador, no només li has de dir no, és que necessitem vendre a Araujo perquè no tenim diners, etcètera, etcètera, i aquest també el necessitem vendre perquè no estem bé, i el mig centre no podrà ser, perquè... llavors no anem bé. O sigui, aquesta directiva està en l'obligació de trobar recursos econòmics que no ha trobat en els últims 3 anys, en no fer aventures estranyes a Brasil, en centrar-se i focalitzar-se en l'equip que té, perquè hi ha un... o sigui, aviam... Hi ha un...
Acaba morrejar el Joan Juxi, no?
No, ja està. Hi ha un equip que està brotant i que té uns elements esperançadors i que feia molt de temps que no passava, això. I ahir, si la gent aplaudeix aquesta possibilitat de futur i aplaudeix el compromís dels jugadors. Però això ha de tenir una continuïtat i és el que a mi em genera dubtes. Ara mateix. Per què? Perquè aquests 3 anys no m'han donat una sensació de que aquest equip, aquesta sensació de que algú neix, estigui acompanyada d'una gestió que estigui a l'alçada d'aquest equip.
Apunta això que et diré ara. Rafa Márquez. Ja està.
No ho sé, noi.
Jo sí.
No,
jo tampoc ho sé. Però
no, home,
dir,
jo
si
crec...
tu no tens calés, perdona, si tu no tens calés...
Sí.
Si tu no tens calés.
Bueno,
tens una plantilla que Xavi et deixa com a herència, això és les coses com són, et deixa com a herència Yamal, uh-huh. Et deixa com a herència Gavi, et deixa com a herència Pedri, et deixa com a herència
Cubarsí,
et deixa com a herència Fermín, et deixa com a herència Araujo, et deixa com a herència... Tot això és una herència que tens. Uh-huh. A partir d'això... Mm-hmm. Tu has de crear, mm-hmm. tu has de parir, és a dir, hauràs de donar...
No has de laminar, això, ho has de...
Això ho has de reforçar.
I potenciar,
clar,
i millorar.
Per tant, crec que els calés no es gastaran amb l'entrenador. Perquè l'entrenador et dirà, ja tens aquest, que coneix els jugadors del planter, et costarà una quarta part del que pugui demanar el Hansi Flick, el Hansi Flux, o el Klopps, o el qui sigui, i jo crec que es quedarà aquí. És la meva, sensació. I depèn del que passi a Madrid, això s'anunciarà o passarà abans o després. I això és el que haurem de veure. Aviam, perquè vull escoltar, molt important el que digui el Pou i el Segurola, però d'aquí uns moments.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
9:25. Llançava el Joan Jopallàs la gran pregunta, bé, del i ara què? I la pregunta també va pel Joan Maria Pou i pel Santi Segurola. Evidentment no s'acaba la temporada. Si el Barça guanya diumenge, no fotem. Es posa el Barça 5 punts, que és lluny, és molt lluny encara. I que hi ha d'haver menys jornades, però clar, però pot passar. Però en fi, tot i això, ja s'ha de començar a passar, efectivament, que la Lliga la té més a la butxaca al Madrid que no pas al Barça. Vostè dirà, Joan Maria...
Sí, jo crec que el partit de diumenge, evidentment, és el que marcarà, jo crec, el to del final de la temporada, no? Perquè si tu guanyes el... A veure, si el City avui fa el que ha de fer, aleshores tu encares el partit del Bernabéu dient si surto d'aquí a 5 del Madrid, com a mínim el to de la temporada acabarà sent digne i decent per començar a construir la següent, perquè 5 punts, en faltaran 18. Jo crec que el Madrid ho té pràcticament fet, però en tot cas poses una mica de salsa a aquest tram final de la Lliga. Qualsevol cosa que no sigui guanyar el diumenge al Bernabéu, doncs vol dir que la setmana és la setmana horribilis i que a partir d'allà l'únic que has de pensar és en intentar conservar la segona plaça pels diners de la Supercopa d'Espanya... i començar a dir-li a la gent què és el que penses fer a partir del 30 de juny. Però tot estarà condicionat, evidentment, pels diners. I el discurs que feia el Joanjo, que jo crec que segurament el pot comprar molta gent del Barça, està absolutament condicionat. Si no es troba, si no es recupera la palanca fantasma, si no es troba algun ingrés que ara mateix no està en l'horitzó, hauràs de vendre jugadors, i hauràs de vendre jugadors que farà mal vendre'ls, perquè necessites ingressar diners. I per això el teu nou entrenador ha de ser un entrenador que es vegi en cor de fer una bona temporada, que ja podríem discutir en un altre moment què vol dir fer una bona temporada, la que ve, vull dir, amb l'equip que li posaran. És a dir, tu, en principi, a dia d'avui, no començaràs la temporada que ve tenint una de les 5 millors plantilles d'Europa.
Correcte.
Per tant, l'entrenador ha d'acceptar aquest repte. Rafa Márquez l'acceptaria? Vaja, no cal, la porta no caldria ni que acabés la frase.
Correcte.
Però jo vull pensar que hi ha altres entrenadors a Europa que estarien disposats a acceptar aquest repte, que és no entrenar un Barça descomunal amb estrelles a totes les línies, etc., sinó un Barça amb uns jugadors joves que poden arribar a ser jugadors d'època i amb una plantilla que sí, que com s'ha demostrat aquest any, pot competir quan s'hi posa, però que no serà dels candidats al títol al lloc.
Segurola.
Creo que es el momento de la directiva, de la Porta. Es decir, todo el mundo tiene claro lo que tiene el Barça. Tiene la mejor colección de jóvenes de Europa, pero no tiene ni la mejor plantilla de Europa, ni tiene el equipo con más experiencia de Europa. Tiene jugadores experimentados. Dos, me parece que el Barça en los últimos años, yo diría que en los últimos 8 o 9 años, generalmente las decisiones que ha tomado han sido equivocadas, han sido producto de problemas que el mismo Barça se ha creado y que no ha sabido conducir. Y yo creo que este es el momento para medir exactamente a la directiva, a la Porta. No hablo de palancas y de todo este tipo de cosas, hablo de qué hacer en esta circunstancia que no es tan mala la del Barça. Quiero decir, si tú tienes a 6 o 7 jóvenes que son de primerísima calidad, partes con una ventaja sobre muchos equipos. Lo que no tienes es esa capacidad para medirte con el dinero, para fichar, para hacer lo que hacía el Barça anteriormente, y que tantas veces hizo mal, hay que decir, porque el Barça se ha gastado 1.100, 1.200 millones en una gran cantidad de jugadores en el que la mayoría de ellos no ha funcionado. Y esto es algo para reflexionar, porque estamos entre ¿qué hacemos si tenemos prisa por llegar otra vez a la final de la Copa Europa? Y no es nada fácil, ya a la vista de cómo está el mercado, a la vista de cómo están las competiciones, y de que algunos equipos, algunos clubes lo están haciendo muy bien, y el Barça hasta ahora generalmente ha dado pasos ha tropezado, hay que decirlo, y a veces ha tropezado gravísimamente. No hace falta hablar de ello. Ahora bien, ¿que tendrá que vender el Barça? Sí, ¿qué pasa? No, tampoco es algo tan grave, hay que saber vender también. El City y el Real Madrid, que son ahora mismo probablemente los dos equipos más estables de Europa, han vendido y han vendido mucho. Han vendido a Casemiro por 80 millones con 30 años. Vendió a Varane. Ha vendido a una cantidad extraordinaria de jóvenes, pero sobre todo de gente que parecía que eran indiscutibles, y no ha pasado nada, y ha comprado en el mercado libre agentes libres como Rüdiger, por ejemplo, o Alaba, que no le costó nada, no le costó nada en el traspaso. Es decir, el Barça va a tener que hacer ese tipo de movimientos, y cuando se dice hay que vender, hay que saber a quién se vende y también qué tipo de jugador hay que comprar. Parece mentira, el Barça se ha gastado dinero, 250, más Tigriño, que son en total, han sido casi 300 millones en los dos años y medio en jugadores. Y dices, bueno, ¿han marcado la diferencia? Pues en la mayoría de los casos no. ¿Y son prescindibles algunos de ellos? Sí. ¿Y qué no se ha comprado? Lo más necesario. Por ejemplo, un mediocentro. Y eso, aunque parezca mentira, el Barça lleva un año y parte del anterior, aunque Busquets rindió a un gran nivel ya para la edad que tenía, hay que decir que eso es el Barça era una prioridad absoluta y no lo entendió, no lo comprendió. Y dice, no, es que no le dieron a Xavi, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, entre esos 300 millones de euros que se gastó el Barça, podía haber pensado ya hace dos temporadas, cuando estaba Busquets ya en las últimas, si hubiera sido más importante comprar un gran mediocentro, un mediocentro fiable, que comprar sobre todo jugadores exteriores, entre los cuales hay que decir que hay uno que ha emergido en contra de la opinión general, porque la eliminatoria de Rafinha contra el Paris Saint-Germain ha sido gloriosa, y ayer hizo un partido sensacional, pero digamos que es un caso que convendría analizar, igual hasta para vender también. Pero estas son las decisiones que va a tener que tomar el Barça. Sí, una colección impresionante de jóvenes, buenos jugadores, en algunos casos, gent, y jugadores a vender.
Un moment, digues, Pou.
Explicar-li a la gent del Barça, explicar-li al soci seguidor quina és la situació real, no? Jo crec que està bé que el projecte toqui de peus a terra, no? Jo crec que aquest any hem viscut una sensació durant moltes setmanes, molts mesos, de frustració absoluta, perquè les expectatives que es van generar des de dins no tenien cap tipus de proporció amb les capacitats de la plantilla i del cos tècnic, no? És a dir, es va començar a dir que s'aspirava a guanyar-ho tot, a tornar a ser el rei del mambo, etc., no? I després, al cap de relativament poc temps, es va veure que això no era així, no? I sort de la reacció de tots plegats després de la clatellada contra el Villarreal i de la dimissió aquesta en diferit de Xavi, que realment va fer que la plantilla reaccionés, i mira, el Barça ha estat a punt de plantar-se a les semifinals de la Champions, no? Però jo crec que de cara a la temporada que ve estaria molt bé que un cop se sàpiga què podrà fitxar i què no el Barça, què haurà de vendre i què no el Barça, i a veure quina plantilla i amb quin entrenador es construeix la següent temporada, el missatge de cara a la gent sigui un missatge el més realista possible. No? És a dir, jo crec que la gent és grandeta com per assumir que potser l'any que ve continues estant en període de construcció, continues estant en una situació delicada comparada amb clubs d'estat com el City, com el Madrid, com el Paris Saint-Germain, equips que estan molt millor que tu econòmicament, com el Bayern de Munic, algun italià, etc. Explicar-li a la gent, que la gent ja assumirà la seva part del discurs. No cal dir-li a la gent que tot seran flors i violes perquè després la Gardela sigui descomunal.
Bueno, apunta't això. Jo us diré una cosa ara. Si tu em dius, jo t'he dit abans qui crec que serà l'entrenador del Barça. És una opinió, no és una cap informació. Jo ara et dic que apostaria doble contra senzill que Araujo amb el Bayern de Munic per més de 100 milions. Per més de 100 milions, Araujo.
Clar, aquesta operació, per exemple, Basté, en un altre moment de la teva història, li hauries dit al Bayern de Munic, te'l pintes a l'oli.
Correcte, però ara no te'l pots pintar.
Però ara,
ve
el Bayern de Munic amb 100 quilos ara, tot i que mira què va significar ahir perdre'l, evidentment, Llacet i cap a Baviera. Clar.
Però si jo crec que la situació la té clara tothom. El problema és com la gestiones. És a dir...
Obermars petit.
No, aviam, recordem que Xavi demana un mig centre, és la seva obsessió des de sempre, i demana a Zubimendi i demana a Kimmich. I després té aparaulat ell per la seva banda, esperant que el club tingui calés per fitxar-lo, a Bernardo Silva. Al final, el Barça es gasta 3,5 milions amb Oriol Romeu i a l'hivern es gasta 30 més 31 per Víctor Roque. Hi ha alguna equivalència entre el que demana l'entrenador, que és Xavi, no és un mindundi i tal, i el que li porta al club? És a dir, jo crec que el Barça, clar que té solució, i clar que es pot vendre bé i comprar bé i fer les coses amb intel·ligència, però jo crec que s'ha d'invertir en la manera de gestionar que té el Barça ara, que és que l'entrenador, la seva paraula no és suficientment forta com per convèncer sobre el que vol, i que manen els interessos de els representants sobre els dels directors tècnics o entrenadors. S'està fitxant molt més per relacions, perquè tens una xarxa de bons contactes amb segons quins representants, que no pas amb les necessitats reals. I jo crec que això està perjudicant a l'hora de fitxar. Rafa Márquez és la solució? Home, si a Xavi no li feien cas, dubto que Rafa Márquez, que no m'extendré amb la seva biografia de relacions, sigui l'home indicat per canviar o revertir aquesta manera d'actuar. I jo crec que el Barça ha de fitxar bé. O sigui, no és molt difícil, però no ho és tant com per anar a buscar un jugador al Brasil i insistir en el tema del senyor Curí, que porta 30 anys vivint del Barça. I en una situació econòmica com la que existeix, no has d'anar allà, prou ja d'anar a buscar jugadors allà, però per què? Que algú m'expliqui que si tu, el Barça té necessita un mig centre, per què fitxes a un jugador d'un representant que va dir que Mateus Fernández era el nou Busquets, i després aquí no va jugar ni un partit. Aquest tio ja no hauria de fer mai més negocis amb el Barça. Ni amb Rossell, ni amb Bartomeu, ni amb Laporta. Insistim en això, home. Jo vull pensar que el Barça té solució. Clar que en té, si té la millor lleva dels últims anys. Si el projecte el veiem tots. Necessita jugadors diferencials o específics amb segons quines demarcacions i mantenir el que et funciona. Però si la nova solució és vendre Araujo, pues vale, pues escolta'm... Tirem milles. Jo crec que hi ha altres jugadors menys prescindibles que es poden vendre, però clar que et donaran 100. Però,
més.
Però digue'm un jugador que faci de corrector com Araujo a Europa.
Ja. Sí, clar.
Perquè ara tots estem viciats per la jugada d'ahir. És veritat, l'Araujo és un jugador que aquesta frontera entre passió i jugar amb el cap no ho porta bé, però hosti, és que et salva mil ocasions de gol, o les neutralitza abans de que es produeixin. És un jugador de primer nivell. Amb el que et costa retenir jugadors de primer nivell d'aquesta edat, ara el primer que faràs és vendre'l.
Aviam, Pou, deia, sí.
No, és que tots tenim claríssim el valor que té Araujo, però tots també tenim claríssim que la situació t'obliga a fer com a mínim un traspàs de primera magnitud. I tu dius, hi ha jugadors que són més transferibles, diguem-ho així, d'acord, però que vinguin ofertes i s'han de ser ofertes d'una quantitat determinada. És a dir, ens hem d'encarar al nou mercat amb aquest punt de realisme i alguna operació potser farà mal. No? O sigui, tant de bo vinguessin dos o tres equips i s'enduguessin Frenkie de Jong per 60 o 70 i s'enduguessin, jo què sé, Rafinha per 70 o 80 i s'enduguessin a... no sé, a un Koundé. Altre jugador sí, potser, però el Koundé dels últims partits també és un defensa de primer nivell, i tant de bo ningú a la secretaria tècnica del Barça se li foti entre seva i seva que els Joaus s'han de quedar. Els dos Joaus ja han demostrat per activa i per passiva que en els moments clau no hi són.
Tu apostaries, Cancelo, Pou, a que no seguiran els dos?
No, jo apostaria que ara volen que segueixin. El que a mi em sorprèn és perquè Joao Félix, hem vist el que passa, i Joao Cancelo s'ha demostrat que en els moments on tu has d'estar concentrat al 100%, que has de minimitzar els errors, etc, etc, surts a massa fotografies. Ahir fa un penal que no és acceptable, i el marcatge que li fa Dembélé el primer gol, en fi, no és un jugador fiable en partits d'aquest tipus.
Qui és el representant de la Rafa Márquez?
Sí, totalment. És que per mi Rafa Márquez...
El mateix dels Joaos.
Sí, sí, és que quan el Basté ha dit que ell creia que l'entrenador del Barça l'any que ve serà Rafa Márquez, he pensat, hòstia, això espero que s'equivoqui, perquè s'haurà d'explicar molt ben explicat i realment que hagin vist alguna cosa que els altres no hem vist en la capacitat de lideratge de Rafa Márquez.
Yo creo que el debate sobre Xavi no ha acabado, sinceramente. Creo que en las últimas semanas va a haber, mediáticamente por lo menos, este debate, se le seguirá preguntando. En cuanto a la posición, digamos, del club en este sentido, ha sido muy cercana al entrenador. No sé si es real o ficticia,
Depende. Si
es un juego de máscaras o no, pero por lo que me pareció ver ayer, Xavi no salió lastimado. Yo, evidentemente, lo he comentado al principio, no me parece de rigor que un entrenador como Xavi prácticamente no esté en la banda en muchos partidos, porque su actitud y sus mosqueos y sus combustiones y tal, me parece que eso también forma parte del trabajo. No es que forma parte, me parece sustancial tener, digamos, una presencia que permita que el equipo no se caiga así, y que él tampoco se caiga de un partido porque algo le va mal, porque en el fútbol a veces las cosas van mal. Y esos calentones, o lo llamo calentones, creo que tiene más profundidad que todo eso, son importantes. Pero también creo que en el ambiente flota, o por lo menos eso creo, que no hay una disensión con Xavi ahora mismo, o por lo menos creo que gran parte de la afición ahora mismo, si le pregunta a usted qué prefiere, Xavi o Rafa Márquez, la gente te va a decir Xavi, lo creo yo, y no me extrañaría que las próximas preguntas vayan por ahí. O sea, que no lo tengo tan seguro. Veremos, él dijo a finales de enero que no iba a seguir, pero ya hemos visto cómo cambia el fútbol, cómo cambia en una semana, de una eliminatoria, hace 24 horas el Barça estaba a punto de clasificarse para la semifinal, y probablemente hubiera sido unánime la petición para que siguiera Xavi, y ahora está donde está por errores del equipo, pero en el ambiente. Yo sigo pensando que esa pregunta se va a mantener hasta final de temporada. Y lo que sí creo es que tiene que hacer los deberes el Barça en posiciones concretas. En el mercado uno va a tener que vender bien a jugadores que en algunos casos para mí están sobrevalorados, pero que sin embargo tienen buena venta. Y también tiene que completar posiciones que se dijo que iban a estar ya completadas. El lateral derecho. El lateral derecho al final ha jugado Koundé como el año pasado. Y ha jugado, ya sé que por la lesión de Valde, pero Valde tenía dificultades. Cancelo. ¿Cancelo va a seguir? Pues Joao Félix va a seguir. Lewandowski el año que viene va a tener un año más. No va a tener 34, 35 años. Va a estar casi en los 36. Estos son el medio centro. ¿Qué medio centro? Ya compró un medio centro, compró a De Jong, pero no le ha funcionado en esa posición. Entonces, Ahí es ese ajuste fino, es lo que tiene que hacer la directiva del Barça. Torno. Y ahora le toca a ellos, tiene la pelota en su tejado.
Torno a repetir, opinió meva, avui dia, si n'hi ha un canvi d'última hora, 17 d'abril del 2024, jo crec que Márquez serà l'entrenador. La primera, és una opinió, que Araujo serà el jugador que es vendrà per més de 100 milions d'euros. I deixem dir una cosa, dues, una, i no el conec, vull dir, no és una persona ni he dinat ni sopat amb ell. No. I jo crec que se li dona una oportunitat a Deco. Sincerament ho penso. Com a director esportiu. És a dir, Deco va arribar aquí, crec que va arribar al setembre. Vull dir, va començar al setembre, jo vull veure-ho. I després una altra cosa molt important, que crec que ens hem equivocat. El representant de Márquez no és Méndez. És Enrique Nieto. Méndez,
la relació de Márquez i Méndez és...
Sí, bueno, clar, la relació de la teva, la meva, potser...
No, però quan era jugador era el representant de Márquez.
No, va ser només en el cas del Mónaco. Una vegada en el cas del Mónaco-Barça. El representant d'ara és Enrique Nieto, no és Jorge Méndez.
Bueno.
Però és igual, que Méndez mana segur. Però també et dic que crec que a Deco se li ha de donar una opció. És a dir, aviam què fa. Aviam qui ve. És a dir, és evident que hi ha una cosa que...
El de l'hivern és de la seva autoria, ja.
Que és Curí. Curí, que és aquest senyor que si el trobes pel carrer és l'únic personal del Barça des de fa quants anys fa que està Curí al Barça?
Doncs mira, va començar amb les operacions Keirison i Alvincle i Enrique, després
pues imagina, això quan
des de Gamper.
Sí, de Gamper. Clar, però tu te'l trobes, sí. És l'única persona del Barça que fa coses i que si te'l trobes pel carrer no saps qui és.
És un element transversal a totes les últimes directives. Amb Rosé va ser empleat directament, el Barça el pagava directament. I en Bartomeu va fer moltes operacions, també pel filial, amb jugadors d'aquests intrascendents, però que vas fent caixa. I quan un pensava que tot canviaria i que aquest tipus d'operacions... Bueno, va ser també l'encarregat de retenir a Neymar, òbviament ho va fer de fàbula, i un pensava que això s'hauria acabat ja, aquesta broma, i s'ha tornat a reincidir més en una operació que és... a mi, des del punt de vista... de racional, em sembla molt, 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 molt difícil d'explicar en un context de crisi econòmica. Molt.
Bueno, escolta'm...
És que els fitxatges que haurà de fer el Barça, perdona, són precisament el contrari que aquest. És a dir, el Barça ara està en una situació també que el que necessita és gent que encerti molt. És a dir, que el percentatge d'encert dels fitxatges sigui monchi de les bones èpoques del Sevilla... i d'aquest perfil, és a dir, que potser durant un mes estiguem dient però qui és aquest tio que ha fitxat el Barça?
Un Yaya Touré.
Això és el que necessites, és a dir, que els teus informes i els teus informadors no vagin a fitxar... És a dir, evidentment que si pots fitxar Bernardo Silva, Zubimendi, Kimmich i Zico, però aquests ja els fitxo jo...
Mira, per fer justícia, Joan Maria, s'han fet fitxatges bons, tipus Gundogan i Christensen, que són dos fitxatges que et donen rendiment i que són jugadors que queden lliures, i això s'ha fet bé, això també s'ha de dir.
Sí.
Jo crec que aquesta ha de ser la línia, si no pots gastar-te
diners. Això és a dir, el que dic és que sí, s'han fet operacions i s'han portat fitxatges relativament barats o directament que no hi havia preu de traspàs, molt interessants, però que s'haurà de continuar en aquesta línia i el Barça, entre cometes, està obligat a que el percentatge d'encert sigui molt alt.
El 100%.
Pel que deies.
Acabem ja, que és molt tard, tu, que són les 9 i 48 minuts. Vols dir 30 segons, Santi? 30,
No, que el porcentaje tiene que ser del 100%, no puede ser del 80% en el acierto, nada más que eso.
Ya.
Tiene 3-4 posiciones. El Barça que tiene que acertar, y en muchos casos son posiciones que ya están semiocupadas por jugadores que todo el mundo tiene la impresión de que no van a ir a más en el Barça, y que son perfectamente traspasables. En la delantera, y sobre todo en el centro del campo. Ahora, hay que tomar la decisión, porque en algunos casos no van a ser decisiones populares, pero quizás sean necesarias.
Molt bé. Escolta, m'ho deixem aquí la setmana que ve més. Vaja, bueno, demà esperarem també que passi avui a partir de les 9 en directe aquí a RAC1, Manchester City, Real Madrid, Al-Ittihad. De seguida canviem de tema i parlem d'altres històries. I deixeu-me dir també que una notícia d'última hora, que és que la Comissió Nacional de Mercat de Valors acaba de suspendre la cotització cautelarment de Naturgy per el motiu que avui només cal llegir la informació que publica el Manuel Pérez de La Vanguardia, que és que hi ha un grup d'emirats que es diu TACA, que, que té la intenció de comprar el 40% del paquet de les accions de la de Naturgy, que podria o hauria de pagar més de 10.000 milions per entrar, i que això ha fet que automàticament la Comissió Nacional de Mercat de Valors hagi dit, bueno, de moment cautelarment, fins que no sàpiga si és si li mirem el cul, si és mascle o femella, decidim finalment si compra o no compra aquesta empresa d'Abu Dhabi aquest paquet d'accions de l'energètica. En fi, ara sí que ho comentem aquí a la tertúlia habitual dels dimecres, però abans acomiado Santi Segura, la Joan Jopallàs i Joan Maria Pou, ajornant Joan Maria Pou fins diumenge a les 8 del vespre. Poca conya amb aquest partit, perquè no és el mateix acabar 11 que acabar 5, eh?
Si acabes a 11, s'acaba la temporada, com aquell
que diu. Efectivament. I si acabes a 5, no s'acaba ni de bon tros. Quedarà, efectivament, doncs així estarem. Gràcies, Joan Maria, gràcies, Santi, gràcies.
Adéu, adéu.
Fins després, que vagi bé.
Adéu.
A Cellers Maset sabem que ara valora més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.